Resum de l'any 2017 a Ràdio Capital.
...2017 ha estat, amb permís de la política, un any intens socialment. Alguns conflictes que ja venien del 2016 han continuat i n'han aparegut de nous. Això sí, poques coses s'han resolt. A continuació us oferim un recull dels principals esdeveniments que han marcat la vida social del Baix Empordà aquest 2017, des del problema de l'habitatge, la continuació del serial de l'aigua i de la biblioteca de la Bisbal, fins a problemes ecològics. I la gran estrella dels darrers anys, el xalet del Golfet. Però no és l'única estrella que hem tingut en guany a casa nostra, també ens ha visitat una baronessa. Us ho expliquem tot ara mateix.
...2017. El problema de l'habitatge.
En la qüestió social, una de les paraules de l'any ha estat ocupacions. Aquest any 2017 s'han realitzat polèmics desallotjaments al Baix Empordà i les administracions han participat en l'elaboració de mecanismes per millorar la seva resposta davant d'aquestes situacions. Al març vam saber que les 13 famílies que ocupaven un bloc de pisos a la Bisbal tornarien a tenir llum, Gerard Escaig.
Endesa va tallar la llum una vegada va acabar el contracte amb la promotora. Aleshores, el consistori de la Bisbal va pactar amb Servia Habitat per instal·lar uns generadors. També es va informar que s'obria a fer un pacte de contracte de lloguer a les 13 famílies. Tota aquesta informació la va dir Maite Bravo, regidora d'Acció Social, Cooperació i Habitatge al municipi. Bravo també va defensar buscar alternatives per les persones.
No sé què pensaria la gent si moltes d'aquestes persones estiguessin al carrer. No sé si preferirien veure'ls al carrer o a sota un pont, de veure nens que no tenen el mínim per viure. Jo no sé qui pot fer aquest anàlisi tan simple i després escampar el rumor, perquè bueno, és una mica irresponsable. Jo el que demano és calma a tothom.
Les famílies de l'edifici tenien uns ingressos escassos o inexistents, segons la regidora Bravo.
La dificultat de moltes persones per accedir a un habitatge ha acabat generant moltes ocupacions de pisos buits. En els darrers temps, però, les administracions locals s'han posat en alerta per una escalada de pràctiques mafioses. Grups organitzats ocupen pisos que després cedeixen a terceres persones a canvi de vendre'ls les claus. Això ho explicaven a Ràdio Capital. D'aquesta manera, poden entrar-hi a canvi d'uns 400 euros, però ja s'hi troben la llum i l'aigua punxada i no han de forçar cap força, cap porta, Gerard.
Al Baix Empordà la situació es va donar en diversos municipis. Un exemple és el cas d'un bloc de 46 pisos de Palafrugell, propietat d'un banc, que segons Televisió de Catalunya, en els mesos anteriors a març s'hi van instal·lar diverses famílies. Per tal d'evitar-ho, el banc va contractar un servei de vigilància de 24 hores per evitar més ocupacions. Una situació que també es va viure en altres poblacions. Primer els habitatges s'ocupaven per necessitat, després es van aprofitar de la situació per entrar en habitatges buits i, finalment, d'ocupacions amb pràctiques mafioses, que fins i tot afectaven habitatges de particulars. Ho va alertar el supermatí de Ràdio Capital la regidora d'Acció Social, Cooperació i Habitatge de la Bisbal, Maite Bravo.
De problema legal, perquè com que hi ha un buit legal, no hi ha penes, diguem-ne, per les persones que estan ocupant una propietat que no és seva. Per tant, aquest buit legal el que ha fet és que s'hagi produït una part d'ocupació oportunista i encara ara comença una tercera onada d'ocupacions que podríem dir-li salvatges ja, que fins i tot estan intentant ocupar habitatges de particulars.
Les administracions estan treballant per evitar situacions com aquestes. Per exemple, la Bisbal va elaborar un pla de seguretat per evitar més ocupacions i Sant Feliu de Guíxols explora altres mesures.
Mentre que la Bisbal activava un pla per actuar en les primeres 24 hores de l'ocupació, Sant Feliu elaborava un recull de procediments per saber com actuar. L'aposta de la Bisbal servia per evitar que un cop passades les 24 hores, la denúncia d'ocupació es traslladés al jutjat i s'allargués o es bloquegés el procés.
...2017. L'aigua.
La qualitat de l'aigua de la Bisbal ha seguit sent notícia aquest 2017. Si l'estiu anterior s'havien decretat restriccions d'aigua a la Bisbal per les altres concentracions de terbutilazina i del diuró, una analítica de l'aigua dels pous de la Bisbal aquest any ha detectat excés de presència de carbedazim, Pedro.
Segons l'analítica de Sorea, el nivell detectat d'aquesta substància era de 0,3 micrograms per litre, mentre que la concentració màxima que permet la normativa espanyola per al consum humà és de 0,1 micrograms per litre. Tanmateix, segons va informar la regidora de Salut de la Bisbal, Gemma Pasqual, els valors en boca eren els correctes, ja que els filtres de carbó actiu que es van instal·lar per eliminar les concentracions de terbutilatzina i diuró seguien en funcionament i, per tant, l'aigua que arribava a les aixetes no presentava cap risc. Pasqual també va explicar que ja s'havia demanat una reunió amb els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua per comunicar-los aquesta dada.
En declaracions a Ràdio Capital, Gemma Pasqual explicava que, en el cas del 2016, tal també com en el del 2017, l'Ajuntament no havia fet res irregular.
Vam seguir totes les indicacions que se'ns van dir des de l'Agència de Salut Pública. Vull dir, que l'Ajuntament de la Bisbal va actuar en base als protocols que havia establert. Vull dir, esclar, en aquell moment, certament, algun partit de l'oposició doncs és el que va estar, diguem, fent alarma d'una cosa que en aquells moments l'Ajuntament va actuar en base al que se'ns va dir de la Generalitat. Aquí no vam improvisar.
L'Ajuntament assegura que s'està estudiant solucions definitives. De moment, s'ha apostat per analitzar si és viable la municipalització del servei de l'aigua, com s'està fent a altres pobles amb consistoris d'esquerres. Escoltem l'alcalde Lluís Sais en una entrevista al Supermatí.
Nosaltres com a Ajuntament, doncs, teníem el compromís d'estudiar la viabilitat econòmica i tècnica de poder portar la gestió des del propi Ajuntament. Un cop hi hagi fet aquest estudi, decidirem si la gestió la porta l'Ajuntament o si fem un nou concurs.
Ara bé, alertava que havia de ser viable econòmicament.
El que passa que el que volem és tenir, perquè no és una decisió qualsevol, és una decisió important, i també entenem que també té una repercussió amb el ciutadà, i per tant el ciutadà el que voldrà és que hi hagi un servei de qualitat al més baix preu possible, i si la gestió municipal no pot garantir això a dia d'avui, perquè també parlem en aquest cas doncs, de dia d'avui, doncs el que farem evidentment és fer una altra vegada doncs, treure un concurs doncs, per la gestió, però no d'una durada de 20 anys, perquè ara els concursos solen ser de 5 anyets.
Eren declaracions en entrevistes diferents, primer al Supermatí regular i després al Supermatí d'estiu des del Mercantil. L'oposició de la Bisbal creu que la situació del 2016 durant el 2017 no s'ha resolt. Ho explica el cap de l'oposició, Òscar Aparicio.
La situació és que continuem igual en el sentit que hi ha una solució provisional, que són els filtres d'aigua, els filtres de carboni, que fan que un cop l'aigua surt del pou fins que arriba al consum a boca, doncs passen per aquests filtres i, per tant, fa de sedàs d'aquests productes nocius, perquè això és una solució provisional i el que havia de ser una solució provisional de pocs mesos, portem ja un any i de moment no tinc notícies de que hi hagi cap solució definitiva, com seria la de doncs, portar una nova canonada d'aigua a l'etat de Fontanilles o fer nous pous de captació, etc.
Els ecologistes d'SOS Empordanet posen deures a les administracions per evitar que torni a passar una crisi com la del 2016. Caterine Perelló és presidenta de l'entitat ecologista.
Corona de protecció dels pous, un. Dos, que no es plantin transgènics a agricultura ecològica i que després la gent tingui més, ja començant amb els nanos i les escoles, a tenir cura de l'aigua.
L'Ajuntament de la Bisbal ha decidit aquest any treure a concurs la construcció d'un nou pou per evitar que la quantitat del cabal no trontolli.
En una entrevista a Ràdio Capital, Lluís Sais, alcalde de la Bisbal d'Empordà, va avançar en primícia que al setembre es trauria a concurs la construcció d'un nou pou amb l'objectiu que el cabal que tenia el municipi fins al moment no trontollés.
A més, es van desestimar les al·legacions de l'empresa que gestionava l'aigua, Sorea, i se li va rescindir finalment el contracte.
...2017 resumit a Ràdio Capital.
El Departament d'Ensenyament s'ha compromès aquest any davant de la comunitat educativa de Vall-llobrega per construir la nova escola que porta 12 anys en barracons. El director general de Centres Públics, Lluís Baulenes, i el director de Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona, Josep Polanco, es van reunir a Vall-llobrega amb els representants de l'Ajuntament, de l'AMPA i de la direcció del Centre Pedro.
Els representants de la Generalitat de Catalunya es van comprometre, atès que consideraven la construcció de la nova escola com un pla prioritari, juntament amb l'escola de Vilamalla i l'Institut de Vilafant. Tots els tràmits allarguen força el procés i per això l'AMPA de l'escola exigia millores urgents, com la potenciació de la xarxa informàtica, insonoritzar el menjador i ampliar la sala de mestres.
El delegat d'ensenyament, Josep Polanco, ja va assegurar en una entrevista a Ràdio Capital que adequarien el projecte i va qualificar l'obra com a necessària.
El que tenim és una situació en la que estem treballant. Sabem que és una situació que és necessària d'atendre i que, de fet, amb l'Ajuntament i amb l'escola, doncs, en els propers dies tenim previst de fer alguna reunió per explicar en quin punt ho tenim tot plegat.
Després de 12 anys en barracons, les famílies havien dit prou i aquesta primavera van decidir passar a l'acció. L'AMPA, amb el suport de l'Ajuntament, la comunitat educativa i els habitants del poble, que té menys de 1.000 habitants, va convocar una concentració el passat mes d'abril que va tallar la carretera C31 en direcció a Palafrugell. El lema era clar: prou barracons. L'escola funciona amb mòduls prefabricats des de la seva construcció l'any 2005. El 2010 es va arribar a licitar i adjudicar el projecte de construcció, però amb la crisi i les retallades va quedar aturat. Aquesta és l'opinió que li mereix la situació al nostre comentarista Dani Chicano.
Fa 12 anys que l'escola de Vall-llobrega és en mòduls prefabricats, un eufemisme de barracons. No és un cas únic, diu que el Gironès i el Baix Empordà és on hi ha més. A l'escola El Bosc de la Pabordia de Girona hi són des de la seva creació, en fa 9. I els primers anys van compartir nucli de barracons amb un altre centre, una convivència, per dir-ho suau, complicada. Conec el cas de Girona de primera mà, deixeu-me fer un incís. És sagnant que ara hi posin al costat més barracons per ampliar l'Institut Ermessenda, al qual està adscrit aquest centre. Fi de l'incís. Com deien, en dos casos, els de Vall-llobrega i Girona, els equips docents fan mans i mànigues per compensar al màxim possible els dèficits que provoca treballar en una situació precària. El fet d'estar en barracons, que ja de per si mateix estableix un greuge comparatiu intolerable, que no paguem els impostos com els altres, els pares i mares dels alumnes que hi són. S'hi afegeix que quan demanes a l'administració quelcom necessari, com per exemple una pista poliesportiva, que és per entendre'ns un tall de ciment amb dues cistelles i dues porteries, et venen amb l'excusa de mal pagador que el centre és provisional. Llavors la meva pregunta és: eduquem provisionalment els nostres fills, nosaltres? La resposta és no. La seva formació no és provisional. És més, la seva formació és el futur d'aquest país. És per això que no entenc que aconseguir les millors condicions per a l'ensenyament públic no sigui una prioritat pel govern, i sí que ho sigui continuar mantenint els concerts amb escoles privades que tenen tot allò que necessiten per dur endavant la seva tasca. La situació que viuen els centres que estan en barracons es pot afrontar de moltes maneres per part dels pares i mares, però la conseqüència més positiva quan es dona és la gran cohesió que provoca entre els pares i l'equip docent i entre les mateixes famílies. I d'aquí en surten les manifestacions, les reclamacions i les accions orquestrades, en ocasions molt originals i no sempre de signe únicament reivindicatiu, sinó també propositiu. Tinc una mala notícia pels responsables d'ensenyament. Aquests pares i mares, els de Vall-llobrega, però també els d'altres escoles en barracons, no pararan. Perquè lluiten per quelcom que vosaltres hauríeu de ser els primers a reivindicar, procurar i facilitar la millor formació possible pels seus fills.
Dani Chicano, un dels comentaristes del Supermatí d'aquest any, el 2017 a Ràdio Capital. Seguim parlant d'educació. El ple de l'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat aquest any per unanimitat una moció que demana al Departament d'Ensenyament que la Generalitat mantingui l'Institut Frederic Martí Carreras com a centre d'alta complexitat. El govern català ha decidit aquest any excloure el centre d'aquesta consideració, encara que totes les escoles i instituts de Palafrugell havien estat fins ara centres de màxima complexitat. El regidor d'Educació, Albert Tané, va llegir la moció.
Malgrat que des del Departament d'Ensenyament s'ha argumentat que hi ha uns indicadors que justifiquen aquesta mesura, és possible que aquests estiguin alterats pel fet que el centre rep alumnes provenients de les escoles concertades en els seus cursos de batxillerat. I en qualsevol cas, difícilment recullen una realitat complexa, aquests indicadors, i amb molts matisos que és comuna a tot el municipi.
...2017. El golfet no marxa.
Aquest 2017 hem seguit parlant del xalet del golfet de Palafrugell. El darrer que hem sabut és que el fiscal de Medi Ambient de Girona ha denunciat l'edificació per demanar-ne responsabilitats penals. I l'entitat Salvem el Golfet ho veu com una molt bona notícia, Gerard.
La investigació que va obrir el fiscal va ser a mutu propi i va destacar que hi havia indicis de criminalitat i delictes contra l'ordenació del territori i prevaricació urbanística. Un inici d'investigació que va destacar la portaveu de Salvem el Golfet, Margarita Riera.
Que va ser el fiscal que va iniciar ell primer aquesta investigació. Que nosaltres diguéssim, a l'enterar-nos que ell ho havia fet, ens hi vam sumar, val? Però que va ser ell que ja va començar.
Aquesta investigació va ser molt important per l'associació.
Alguna cosa deu haver vist com per prendre aquest pas i no pas arxivar la causa. Per tant, és una notícia per nosaltres molt important que va més enllà del contenciós,
Això mentre al maig sabíem que les obres del xalet del Golfet estaven pràcticament enllestides. El nou govern municipal, format per Esquerra Republicana i el PDeCAT, havia estat crític de la construcció, però ara apostaven per la prudència. Josep Piferrer és l'alcalde republicà de Palafrugell.
Del tema del Golfet, que aquest ens preocupa, no ens preocupa molt, ens preocupa moltíssim. I ens preocupa molt la política que s'ha portat i sobretot la que sempre que l'ha defensat el senyor Juli Fernández, que ha fet una fugida endavant, amb unes ganes impressionants d'acabar el xalet i ara el tenim quasi acabat.
Resum de l'any 2017 a Ràdio Capital.
Un altre assumpte que s'arrossegava des del 2016 era la flash mob de Platja d'Aro, que l'estiu del 2016 havia horroritzat les persones que passejaven pel seu passeig marítim en pensar-se que era un atac terrorista. El cap de la regió policial de Girona, el comissari Josep Milán, va posar aquest abril la flash mob de Platja d'Aro com a exemple que els Mossos d'Esquadra estan preparats per combatre l'amenaça jihadista.
Hem tingut també oportunitat de posar en pràctica accions que ens han permès fer una avaluació del nostre nivell de preparació i resposta davant de situacions d'emergència per possibles atemptats. La flash mob de Platja d'Aro, en la qual la policia local i Mossos van ajudar a restablir la tranquil·litat, els paquets sospitosos, o la detenció del jove que viatjava en l'AVE i que va amenaçar d'esclatar una bomba.
Ho va dir durant la celebració del Dia de les Esquadres, on va aprofitar el discurs per exposar les prioritats del cos a la demarcació, Pedro.
A més, el comissari Milán també va alertar de l'augment dels delictes sexuals i la violència masclista, així com una major conscienciació entre els conductors, donat que el 2016 havien mort a les carreteres gironines 44 persones. En aquest sentit, es destacava la rellevància d'un canvi de mentalitat en la societat per frenar els delictes i sinistres.
Això mentre Platja d'Aro estudia mesures per evitar noves flash mobs descontrolades. L'Ajuntament obria la possibilitat de modificar les ordenances per tenir més control previ sobre l'organització de flash mobs o accions al carrer. El govern municipal va estudiar modificar les ordenances per obligar negocis i particulars a demanar permís per fer activitats d'aquest tipus. L'alcalde, Joan Giraut, va explicar el plantejament a Ràdio Capital.
Si és que es tingués que autoritzar, doncs perquè tampoc volem ser tan intervencionistes, volem que la gent s'ho passi bé també, però de vora'ns amb uns determinats controls o correctors que puguin evitar aquestes situacions, doncs, que vam viure aquí en el poble i que realment quan després reposadament penses el que hagués pogut arribar passant, no li podem donar una segona oportunitat.
També s'esperava evitar molèsties als turistes i als usuaris de la via pública.
Inclusió.
Aquest any, els alumnes de l'Institut de la Bisbal d'Empordà han creat un rap contra el racisme i a favor d'una actitud inclusiva. Es tracta d'una activitat emmarcada al programa La Bisbal Ciutat Viva. Es vol que els nens i nenes tinguin una actitud positiva envers la diversitat cultural. Escoltem el rap.
Racismo, todos lo dicen, parece una palabra, pero es demasiado triste, gente. Gente que sufre, que no puede hacer nada por defenderse, palabra tras palabra se hace la vida injusta. Negro, blanco, chino o argentino, todos somos iguales. ¿Por qué tanto racismo? Dejar de pasar resto y seguir vuestro camino.
El racismo depende de uno mismo, no seas un racista ni tampoco un machista. Al final de todo, todas las personas son iguales con diferentes conocimientos culturales.
Mateix fins als nassos, som els pallassos, us som i us trossos, obriu els braços. Prou violència, no seguiré els vostres passos, tinc la intel·ligència que falta als vostres gossos.
Em sento com una rata nera de claveguera, de por, caminant per les clavegueres de la vida. Suament la sortida, la llum, la llibertat, sóc una rata forta, no tinc moral.
Tots som iguals.
iguals i una merda, així us fixeu. La discriminació està a tot arreu. Es discrimina pel color, per diners, pel que se suposa que vals i que sents, i pel que fas, pel que ets i sents haver vingut al món, quan estàs sol en contra de tothom.
Sigues tu mateix, segueix el teu camí. No t'ha d'importar el que digui els teus companys. No et fixis amb la gent, no tots són diferents. El que penses de veritat són els teus propis sentiments. Deixa't anar, deixa't emportar, pot ser propi ser la manera de pensar.
Ser d'aquí o d'allà, negres o blancs, no cal ser racista, tots som iguals.
Xinesos o africans, negres o blancs, tots som humans, tots som iguals.
Blanc, negre i de tots colors, rimant, pensant, et canto una cançó. Només volia dir-te amb la intenció de que tu i jo no ens estimem pas pels colors.
Mira, jo ja estic fart d'aquesta ira, és hora de lluitar junts contra el racisme. Ja n'hi ha prou, agafa una fona i tira. Tira una pedra per guanyar el feixisme.
Ràdio Capital us ofereix un resum de tot el que ha donat de si el 2017 al Baix Empordà.
Aquest estiu 2017 ha passat sense incendis importants, tot i que les altes temperatures i la manca de pluges augmentaven el risc d'incendi, Gerard.
L'estiu va començar amb diferents alertes per onades de calor i la prevenció per risc d'incendis. A part de les altes temperatures i la manca de pluges, també s'esperava una imprudència de les persones. Unes imprudències que poden complicar la recuperació de les zones i facilitar l'inici d'un foc, tal com explicava Anselm Díez de l'Agrupació de Defensa Forestal a Supermatí de Ràdio Capital.
Va ploure bastant al març, però ara portem això des del març, que plou molt poc i amb temperatures altes, amb la qual la vegetació ja comença a tenir un estrès important, i en zones com el massís del Montgrí, que és una zona pobra i amb un terreny bastant sec, doncs la vegetació pateix bastant i està a punt de, bueno, en qualsevol petit espurna comenci un foc. Si les condicions a més climàtiques no ajuden, doncs pot haver-hi un foc més, de més importància.
Des de la conselleria van activar el Pla de Protecció Civil en fase d'alerta per onada de calor i en prealerta per risc d'incendis des del dia 22 de juny.
I més que dels incendis, del que més s'ha parlat aquest estiu al Baix Empordà ha estat d'un cotxe.
Aquest cotxe era un Volkswagen Beetle de color gris que va acabar encallat a la platja de Tamariu la nit d'un dissabte de juliol. La policia local de Palafrugell hauria rebut l'avís del responsable del vehicle, que assegurava que se li havia desfrenat. La policia local no va poder fer cap prova d'alcoholèmia, ja que en el moment de posar la denúncia, el vehicle no estava circulant.
Conflictes socials.
Durant l'estiu hem tingut una vaga d'ambulàncies a les comarques de Girona. Es tractava d'una aturada convocada per Comissions Obreres, el Sindicat de Transport Sanitari de Girona i Sindi.cat. Denunciaven que l'empresa de transports sanitaris de Catalunya incompleix les bases del concurs i les sentències dels tribunals, i que aquesta vaga es fa pel benestar del pacient Pedro Ruiz.
Així és, els treballadors de les ambulàncies van anunciar inicialment una vaga indefinida durant cada divendres a partir de l'11 d'agost. Una de les denúncies més importants era la manca de material en els vehicles. Les aturades afectaven de 6 a 10 del matí i de 2 a 6 de la tarda. Els treballadors van advertir que si en dues setmanes no es consensuava cap acord, hi hauria vaga indefinida cada dia.
Fernando Miguelez, el secretari general de Sindi.cat, deia això quan Ràdio Capital li preguntava si no temien que se'ls acusés de posar en risc la vida dels pacients amb la vaga.
Bueno, es que nosotros no jugamos con la vida de las personas. Nosotros lo que estamos es tratando de defender los derechos de las personas para que tengan las unidades que tienen que tener y las que están en el concurso. Piensa que el concurso este es un concurso millonario.
Al setembre la vaga es va convertir en indefinida, però a finals de mes... Al setembre la vaga es va convertir en indefinida, però a finals de mes, treballadors i empresa van arribar a un acord. L'empresa es va comprometre a gran part de les reivindicacions dels sindicats, Pedro.
Van ser les assemblees de treballadors que van aprovar un inicial preacord. Les empreses també els van dotar de millores laborals i van retirar les sancions i denúncies contra els representants dels treballadors d'ambulàncies.
El portaveu de Comissions Obreres, Ivan Codinyà, que assegura que és un acord sense guanyador.
Jo crec que afavorir no afavoreix a ningú, perquè tots aquí durant el procés també hem patit i hem rebut. El que sí que es compliran una part de reivindicacions que fèiem, que aquestes eren les que implicaven directament el CatSalut, Les que no hem pogut acabar de diguéssim, d'assolir és les de més temes recursos humans, de contractes i així.
Hi ha un altre conflicte que continua vigent, és el que afecta els treballadors de l'Ajuntament de Torroella. El motiu són les retribucions que el consistori ha de fixar en la nova relació de llocs de treball, un instrument legal i tècnic d'ordenació i planificació del personal, Pedro.
Aquesta eina estableix una sèrie de punts que s'atribueixen a cada lloc de treball a partir de les funcions específiques de cada lloc de feina i és en la remuneració de cadascun dels punts que han sorgit les discrepàncies entre personal i administració. Mentre que l'Ajuntament de Torroella planteja una tarificació d'1,54 € per cada punt, els treballadors reclamen que s'arribi fins a 1,90 € i argumenten que mantenir-se en la proposta del consistori condemnaria la meitat de la plantilla a la congelació salarial per tota la vida. L'Ajuntament, que ha respost negativament a la proposta dels treballadors, argumenta que una pujada d'aquesta magnitud augmentaria la despesa fins a 576.000 € addicionals, import que supera tots els límits legals, tècnics i econòmics de la institució. Amb tot, el representant dels treballadors, Rafael Rodríguez, argumenta que persegueixen un terme mig.
Nosaltres demanem el màxim i ells posen el mínim. Això està clar. El que passa que ho volien tancar amb aquest preu, amb 1,54. Què va passar? Doncs que ens van mobilitzar els treballadors, van firmar un manifest als treballadors de 154 de plantilla, van firmar 116, conforme, bueno, que volem negociar, no una imposició.
Resum de l'any 2017 a Ràdio Capital.
La Junta de Govern de Santa Cristina d'Aro ha aprovat aquest any també la llicència d'obres i d'activitat del polèmic projecte de la granja d'engreix de pollastres al Mascateure de Solius. El tràmit s'havia ajornat durant un mes a l'espera dels informes d'Agricultura i l'Agència Catalana de l'Aigua que havien reclamat els opositors al projecte, agrupats a la plataforma Salvem Solius, Gerard.
El Departament d'Agricultura va respondre que no hi veia duplicitats entre les finques on els promotors volien abocar els excrements dels pollastres i les parcel·les que feia servir una granja lletera propera. En canvi, el govern, en el moment de la notícia, encara no havia rebut l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua sobre la qualitat i nivells de nitrats dels aqüífers de la vall.
A l'Agència Catalana de l'Aigua... L'Agència Catalana de l'Aigua no veia problemes a la instal·lació de la granja, Pedro.
El consistori cristinenc va rebre l'informe corresponent de l'agència que donava viabilitat al projecte. L'òrgan en qüestió apuntava que la instal·lació de la granja no suposava un risc per la xarxa de captació d'aigua potable.
Aquesta situació va generar un comentari d'opinió de Miquel 40 al Supermatí.
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha donat llum verd a la construcció d'una explotació avícola altrament coneguda com a granja de pollastres de tota la vida. Ha donat el vistiplau després que la Generalitat valorés positivament el projecte d'eliminació de les dejeccions, altrament conegudes com a gallinassa o, com en dèiem a casa, la merda, també de tota la vida. Deixeu-m'ho tornar a dir. Merda. Perquè els pollastres, com els porcs, les vaques o els humans, generen merda. I per què ho dic amb la boca plena? Doncs perquè em sembla que la hipercorrecció ens està tornant a tots una mica imbècils. L'Empordà ha estat sempre una zona on hi convivien equipaments i serveis turístics amb explotacions agrícoles i ramaderes, i no passava res. De fet, sempre he dit que a banda del paisatge, si una cosa ens fa singulars, és el caràcter, aquesta manera de ser feréstega, rural, de pagès. Però com es conforma un caràcter de pagès si ens patem aquells pocs espais que permeten desenvolupar el sector primari? Que hi ha algú a Santa Cristina, Parlavà, Cantallops o Rocatitiua dels Àpids que comet el crim de voler-se dedicar a fer de pagès i no a obrir un bar o un hotel? Compleix les normatives existents a l'indret on pertoca? Presenta prou garanties que no perjudicarà l'entorn, els veïns ni a Déu Nostre Senyor, que, a més, en el cas que ens ocupa és a prop del monestir de Solius? Sí? Doncs no hi ha res a dir. I, sincerament, si la imatge d'una granja de pollastres que es veu des de la finestra d'una segona residència fa mal a la vista, suggereixo que s'abaixi la persiana. Al capdavall, és més natural poder poblar el paisatge de granges que no pas de cases, ni que sigui per l'adob que suposa la merda del bestiar. Així, amb la boca ben plena. Merda.
Resum de l'any 2017 a Ràdio Capital.
Continuem amb ecologia. Aquest any el diputat de Catalunya Sí que es Pot, Marc Vidal, ha demanat al govern de la Generalitat que s'adoptin mesures per protegir les pinedes de la platja de Pals. Consideren que hi ha una tala indiscriminada a zones protegides pel Pla d'Interès Natural.
Abans de tenir la llicència, també s'han estat tallant permanentment i ningú els ha aturat. I amb la llicència caducada han seguit tallant. La setmana passada encara tallaven centenars i centenars d'arbres, conseller. Amb aquesta llicència, allò que era un bosc de pins en zona protegida, ara és un erm.
I l'Ajuntament de Pals haurà de rebaixar el nombre d'habitatges contemplats al POUM a la zona de la platja. Així ho ha decidit aquest desembre la Comissió d'Urbanisme de Girona. L'informe d'aquest organisme de la Generalitat analitza detalladament el pla urbanístic i exigeix introduir-hi alguns canvis substancials, com disminuir el nombre d'habitatges o desclassificar alguns sectors, Gerard.
El síndic de Greuges també havia demanat reduir el nombre d'habitatges previstos perquè creia que suposaven una amenaça per l'entorn natural de la zona. El govern assumia que en aquell moment començava un procés llarg perquè havien d'adaptar el pla a les directrius de la comissió. L'Ajuntament es va mostrar disposat a treballar amb l'organisme de la Generalitat per aconseguir un desenvolupament sostenible del municipi tenint en compte les seves peculiaritats i realitat. Un cop incorporats els canvis, el document s'havia de tornar a exposar públicament. El pla urbanístic de Pals va començar a caminar l'any 2013 i va ser aprovat inicialment en el ple de gener del 2015. El POM ja va estar en exposició pública durant un període en el qual entitats, partits i ciutadans van poder fer al·legacions. Algunes van acabar incorporant-se en el document final.
A més, aquest any s'ha presentat el projecte de recuperació de la Cala de Castell de Palamós. Les principals característiques del projecte són la creació de dunes i el trasllat de l'aparcament. En el moment en què es va projectar la restauració i millora, es va originar polèmica a Palamós pel desacord del Partit Socialista. Recuperem el reportatge emès a Ràdio Capital que es preguntava com hauria de ser la platja de Castell.
La platja del Castell de Palamós és la més verge de la Costa Brava i per aquest motiu, cada cop que algú proposa tocar-la, hi ha polèmica. És un paisatge que tal i com està ara et pot transportar a la costa gironina tot just quan el turisme es començava a posar de moda, abans dels anys 60 del segle XX.
A principis dels 90 es presenta un projecte que pretén urbanitzar l'entorn de la platja de Castell. El projecte tenia tots els tràmits administratius superats, però en un referèndum celebrat el 1994, el 70% de la població diu que no al projecte. I no és fins al 2001 que el conflicte no es resol als tribunals. L'espai no es pot urbanitzar. L'any 2009, Salvem Castell intervé al Parlament de Catalunya per explicar la seva experiència en la comissió sobre el projecte de llei de consultes populars. Francesc Matés és el seu portaveu al setembre de 2009.
La plataforma va fer la seva campanya, va treure els seus recursos, molta gent ens va ajudar desinteressadament, partits polítics inclosos, les urbanitzadores, Camo i Castell S.A., doncs van fer la seva campanya. Ells tenien un local en un lloc cèntric i nosaltres pràcticament al costat, en el mateix carrer, teníem les seus de la campanya. El que passa que a la nostra seu es veia moltíssima més gent que a la seva. Veies un i a nosaltres ens entraven 10, no?
Però a dia d'avui l'Ajuntament de Palamós té nous projectes a la vista i consisteixen, bàsicament, en traslladar l'aparcament allunyant-lo a 350 metres de la platja, expandir les zones d'arbres, posar un sistema de dunes artificial i connectar Castell amb la Cala La Fosca i Palamós.
El principal partit de l'oposició, però, demana que s'aturi el projecte. Escoltem Teresa Ferrés, portaveu del Partit Socialista a Palamós.
Perquè creiem que no és un projecte necessari el fet de canviar el pàrquing de lloc en un àmbit tan sensible com és Castell i molt menys és un projecte prioritari perquè, a més, el cost que suposa aquests 700.000 euros creiem que s'haurien de destinar a d'altres projectes molt més necessaris a la nostra població, projectes socials, culturals, projectes educatius, projectes que necessita Palamós i que ara per ara no hem vist en el projecte de l'actual govern al consistori local.
Segons han declarat a Ràdio Capital, tampoc comprenen el motiu pel qual el pàrquing s'ha de canviar de lloc i els diners no es podrien invertir, per exemple, en millorar-lo. D'altra banda, segons han dit, les obres es farien en terrenys a la Generalitat de Catalunya i no en terrenys a Palamós. Creuen que s'estan invertint molts diners de manera poc meditada i que, a més, no s'ha consultat als palamosins si hi estan d'acord, ni tampoc se'ls ha informat bé del projecte.
Que s'aturi aquest projecte, un projecte que, per altra banda, no ha tingut ni el consens polític ni de participació ciutadana ni ha buscat l'opinió dels usuaris d'aquella platja, i que, per tant, doncs, és un projecte que l'actual govern s'ha tret de la butxaca i que pretén tirar endavant sense aquesta participació i sense el màxim consens.
El Club Català de Naturisme demana més espais pels nudistes i que puguin conviure amb els qui no fan nudisme, sense delimitació física.
Tot i així, la principal proposta que presentaran a l'Ajuntament tindrà a veure amb la nova senyalització prevista i ens l'explica Segimon Rovira, president del Club Català de Naturisme.
I dins d'aquest canvi de senyalització, el que volem proposar és que en els cartells que es posin nous, que en algun racó es posi, doncs que hi ha platges de tradició nudista.
Al llarg de la setmana passada ja es van fer unes trobades de nudistes per expressar aquesta postura.
Amb roba o sense, és pertinent preguntar-se què farà l'Ajuntament per garantir que un espai verge com la platja de Castell ho segueixi sent.
2017 resumit a Ràdio Capital.
L'ecologia ha estat molt present aquest 2017 a Ràdio Capital i seguim parlant-ne. Us ho explicàvem a Ràdio Capital, cada Baix Empordanès produeix en un dia 2,19 kg de residus. Això fa que el Baix Empordà sigui la segona comarca on cada habitant produeix més residus. Són dades del 2016 de l'Agència Catalana de Residus que també mostren que en un any un Baix Empordanès pot arribar a produir 800 kg de residus. La mitjana per habitant a Catalunya és d'1,32 kg, de manera que al Baix Empordà ens hi quedem molt per sobre. Només hi ha 3 comarques amb habitants que produeixin més de 2 kg de residus. Amb tot això, aquest any ha estat el del desenvolupament de la recollida de residus porta a porta de Begur, Pedro.
L'1 de febrer, el consistori begurenc posava en marxa un servei de recollida selectiva de residus porta a porta que es feia durant 4 dies a la setmana. Els resultats han estat positius i, de fet, el ple de Begur va aprovar una partida pressupostària per ampliar el servei el 2018 i poder cobrir-lo en un 85% del poble.
En declaracions a Ràdio Capital, Joan Loureiro, alcalde de Begur, destacava els avantatges que comporta aquest nou servei, com la potenciació del reciclatge i una major presa de consciència de la importància d'aquest, així com en termes econòmics.
A nivell econòmic no només ha estat un estalvi pel que fa al cànon, de càstig que l'Agència Catalana de Residus volia implantar, ens l'hem estalviat en aquest sentit, aproximadament són 70.000 euros.
2017 Capital. El resum de l'any al Baix Empordà.
El vaixell neonazi Sea Star navegava al setembre a poques milles de la Costa Brava. L'embarcació Ultra volia impedir la immigració a través del mar Mediterrani. La seva intenció és controlar les ONG i bloquejar el rescat dels nàufrags, Gerard.
L'embarcació va aparèixer a mitjans de setembre a la costa de Palamós, una aparició que va mobilitzar entitats antiracistes de la zona fent una crida per tal d'evitar que el vaixell atraqués a cap port gironí. El vaixell va haver d'acabar abandonant la Costa Brava per anar a Barcelona, no abans sense que la Capitania Marítima es plantegés abastir de combustible al vaixell i es proporcionessin ajudes humanitàries als tripulants, tal com va explicar la treballadora social de la Creu Roja de Palamós, Paula Pérez.
Que llevan algunos días sin comer, no tienen los suministros para cubrir las necesidades básicas de alimentación, agua, incluso abrigos, porque bueno, vienen de una zona, sea por su nacionalidad, vienen de una zona de donde el clima es bastante cálido.
Una assistència humanitària per la tripulació que no tenia res a veure amb l'organització neonazi que havia contractat l'embarcació.
I a l'octubre, l'Audiència de Girona absolia el jove acusat de violar una noia de 16 anys durant les festes de Palafrugell l'any 2015. S'enfrontava a una pena de 4 anys de presó, Gerard.
La fiscalia va sostenir que la relació sexual no va ser consentida, però l'acusat va dir que sí que hi havia consentiment. El jove va al·legar que feia dies que tontejaven per WhatsApp i que s'havien liat anteriorment. Els fets van passar el 20 de juliol de 2015, quan tots dos van decidir quedar. La sentència va assegurar que la versió de la víctima tenia diferències i contradiccions importants i que, per tant, el tribunal no podia donar credibilitat suficient a la seva declaració. La sentència va concloure dient que van mantenir relacions sexuals completes sense que es pogués acreditar que la menor ho consentís.
2017 resumit a Ràdio Capital.
I va arribar l'octubre i es va celebrar l'Oncotrail, una cursa de rècord. La cinquena edició d'aquesta cursa solidària va recaptar 220.000 euros i va comptar amb 1.500 participants repartits en gairebé 200 equips. L'Oncotrail l'organitza l'Oncolliga Girona amb la col·laboració del Club Atlètic Palafrugell i l'Agrupació Excursionista Palafrugell. En vam parlar amb la presidenta de l'Oncolliga, Lluïsa Ferrer, en aquesta entrevista al Supermatí. Escoltem-la.
Senyora Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Escolti, d'entrada, felicitats per l'èxit.
Moltes gràcies, és veritat, és un èxit que no l'esperàvem com vam començar.
no esperàveu quan van començar. Quines eren les fites? Quan vau plantejar-vos organitzar per primera vegada aquesta Oncotrail, en què pensàveu?
Bueno, primer de tot, amb ajudar els hospitals a tenir uns llocs més adequats per poder fer la quimio, la ràdio, que les gent tinguessin millor qualitat mentre estan allà, que poguessin estar més bé, perquè el tresorer, que ara és el director de la cursa, havia passat càncer i havia estat 7 hores fent quimio, es va donar compte de les mancances que hi havia, que hi havia separadors, que els sillons no eren molt còmodes, i bueno, la seva va dir, hem de fer un esdeveniment per precisament que la gent, quan s'ha fet la quimio, doncs tingués un descans millor. I vam començar amb 45 equips, i ja ens va semblar, doncs, que estava bé, i el nostre repte era 100. Més de 100 semblava que ja no podria pas estar.
En xifres, diguem-ne, econòmiques, aquest any l'Oncotrail ha recaptat més de 220.000 euros. Sí. Això és un salt quantitatiu molt important, perquè l'any passat s'havia quedat amb 100 i quant mil?
170 i pico, però esclar, l'any passat hi havia 150 corredors. És que això, com que cada equip porta no 150 corredors, no 150 equips, sí. Com que cada equip porta 1.000 euros per participar, doncs és molt fàcil de quantificar. I l'any passat 150, 170 i pico, vol dir que encara hi ha gent que han col·laborat amb 1.000 euros. El que fan festes o el que sigui, o busquen sponsors, doncs sempre se fa pensant en els 1.000 euros. Però si sobrepassen, els ingressen d'aquí bé. Aquest any 198 equips, que al final van ser 196, hi hagi 200.000 euros. Esclar, l'èxit és aquest. La gent, la il·lusió de poder ens ajuden a ajudar, però de veritat, amb una felicitat i unes ganes de fer coses que ens admira molt.
Senyora Ferrer, quan... Vaja, no sé si vostè sol anar a gaires curses d'aquest tipus, més enllà de les pròpies, però m'imagino que deu ser de les poques curses on la gent, després de fer 100 quilòmetres, segueixen fent cara de contents per la causa per la qual han corregut.
Sí, jo no sempre... Ja no tinc ni edat ni ganes de córrer 100 quilòmetres, perquè penso que continuo pensant que la gent que els fan són d'admirar, perquè déu-n'hi-do el que representa. És clar que fent relleu no són 100, fent relleu fan 70, fan 50, això depèn.
Vaja, bueno, però... ja em deixa més tranquil.
No, tothom fa 100 quilòmetres, però bueno, hi ha algú. Però és que a mi me va sorprendre la primera vegada, que ara ja no, perquè vas passant els anys i te n'adones compte que és una cosa habitual, la cara de felicitat que quan arriben, és que a vegades pensava, sembla que tu just volen marxar aquesta gent, els que arriben més tard, té molt de mèrit, perquè vol dir que si tarden més, doncs poder no estan tan ben preparats o tampoc tothom no han fet corrents, però jo penso que els que van arribar més tard tenen igual de mèrit que els que arriben molt aviat, de veritat que sí, perquè no és competitiva.
Ja. Senyora Ferrer, parlem de la destinació dels diners i de com s'escullen el tipus d'inversions i on van a parar. 220.000 euros que es dediquen a fer què, exactament?
Normal. Sempre han set dedicats als hospitals, comarcals. A Lluís, juntament amb l'Oncolliga, s'envia als gerents dels hospitals a veure què és les seves necessitats que tenen els hospitals, perquè la gent de menester sempre pensem en el benestar del malalt, sempre. S'han canviat sillons, amb les butaques, s'han canviat llits, a la vuitena planta de Silicó a Girona, que és el lloc allà on se fan les quimios més llargues, la gent ingressat, doncs també els acompanyants com els llits, tot està canviat. La veritat és que això és un goig i us ho fem més sensible a tots els hospitals.
Senyora Ferrer, una curiositat. Aquests diners estan subjectes a algun tipus de tributació per part d'Hisenda?
No, de moment no, perquè esclar, són donacions i com que nosaltres els reinvertim amb els diners, el que sí que nosaltres no estem extensos d'IVA ni de res, i no tenim cap, per ser fundació, no tenim cap avantatge fiscal, però de moment no ens ha passat mai. Entren a l'Oncolliga com a donació i surten com a donació.
Senyora Ferrer, escolti, no podem fer més que felicitar-la per l'èxit d'aquesta edició de l'Oncotrail. Vaja, si després de passar de 170.000 euros a 220.000, sembla que tenim algun problema amb la comunicació amb la Lluïsa Ferrer. Senyora Ferrer, em sent?
Sí, jo te sento perfectament.
Val. Deia, després d'aquest salt de passar de 170 a 220.000 d'un any amb l'altre, no sé si s'han fixat ja algun objectiu o algun tipus de previsió en l'edició del 2018.
No, de moment, primer l'hem de revisar. Ens feia una mica de por perquè, a veure, tothom està molt content, però tot és voluntariat, eh? No tenim ningú que ens ajudi, que estigui pagant, no? Uh-huh. Que això és l'èxit. L'èxit és aquest. Perquè tot el que fem voluntàriament perquè ens agrada, la fem amb més il·lusió que no pas que ens ho paguin. Això sempre ha estat així. Ens va semblar que els 200 equips, que és la fita que havíem arribat, volíem a veure logísticament com ens ha anat. De moment, la valoració és bona, molt cansat tothom, això és lògic, però la valoració és molt bona i pensem que molt més de 200 equips farem com l'any passat. Hem de pensar-ho, perquè el que no volem és donar menys qualitat a la cursa que per haver-hi més gent.
Queda clar. Lluïsa Ferrer, presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, gràcies per atendre la nostra trucada i vaja, i felicitats de nou i que vagi molt bé. I a partir del moment que comenceu a pensar en la següent edició, doncs, escolta, ànims i a veure com es pot millorar una mica més encara aquesta Oncotrail.
Sempre pot millorar, sempre. I a vosaltres agraïu-vos el vostre interès perquè és una manera d'arribar a més gent que sàpiguen per què es fa, com se fa, i li amb la il·lusió que se fa.
Nosaltres, jo ara fa un any quan vam tenir aquesta mateixa entrevista, jo li vaig dir que intentaria arrossegar a tot l'equip de Ràdio Capital a que muntéssim un equip per participar a l'Oncotrail, i això ens obligava, òbviament, a entrenar-nos durant tot l'any, perquè aquí, qui més, qui menys, excepte, m'atreviria a dir que, excepte en Pau Ponsètic, que hi va participar, per cert, i en Toni Celles, que són dos membres de l'equip, em sembla que la resta no som capaços de fer 100 metres sense haver d'agafar oxigen. Per tant, jo renovo el compromís d'intentar-ho de cares a l'any vinent.
Bueno, però si tens l'exemple dels companys que ja han participat, ells són els que més realment et podran dir com s'han sentit atesos, com s'han sentit de bé, que a nosaltres ens arriben aquests inputs, que la gent està molt content de la manera que nosaltres, des del voluntariat, els rebem i els portem tan bé com sabem, perquè sabem el mèrit que té i per què ho fan.
No, això ens consta perquè tant, vaja, en Pau, que és el que realment hi participa, n'acaben molt contents tots plegats. Senyora Ferrer, gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia, tinguem.
2017. Arriba la Baronessa.
Sant Feliu de Guíxols ha tancat aquest any un acord per 20 anys amb la baronessa Thyssen per obrir el 2020 un museu Thyssen al monestir. L'espai acollirà 400 obres de pintors catalans com Joaquim Mir, Santiago Rossinyol, Ramon Casas o Martí Alsina Pedro.
Altrament, l'espai Ganxó farà exposicions conjuntes amb els museus Thyssen de Màlaga i Madrid. Carles Motes, el batlle de Sant Feliu de Guíxols, va anunciar que l'edifici se situarà previsiblement als jardins del costat del monestir. La inversió comporta un desemborsament de 6 milions d'euros.
La transformació que pot fer el Museu Thyssen a la ciutat en la seva oferta, sobretot turística i econòmica, crec que és de tots palesa si tenim en compte l'experiència prèvia que ja tenim, com ha transformat, per exemple, el Museu Thyssen Màlaga, tot un entorn d'aquella ciutat.
I Carmen Cervera va anunciar que amb el pacte renuncia al possible Museu Thyssen a Barcelona, ja que ja no li interessa, va dir. També va assegurar que l'espai Ganxó farà exposicions conjuntes amb el Museu Thyssen de Màlaga i Madrid.
Creo que es la única colección catalana del siglo XIX y XX más importante del mundo. Y va a estar aquí en San Feliu. Haremos, como ha dicho el señor alcalde, haremos exposiciones junto con el Museo de Thyssen Málaga, Thyssen Madrid, haremos exposiciones temporales, se añadirán eventualmente obras internacionales seguramente.
Resum de l'any 2017 a Ràdio Capital.
A finals de novembre ha obert la nova biblioteca municipal de la Bisbal a l'escorxador municipal. És un punt d'inflexió en la polèmica de la biblioteca de la capital del Baix Empordà. Aquest any també s'ha rescindit el contracte amb la constructora Arcadi Pla S.A. després de més de 4 anys en què les obres de l'edifici, que ha de ser definitiu, han estat aturades, Gerard.
Aquesta aturada va afectar les finances de l'Ajuntament quan l'empresa constructora reclamava més de 130.000 euros al consistori. Tot i això, segons va informar l'alcalde, l'empresa va acabar acceptant la xifra de gairebé 60.000 euros que deia l'Ajuntament. Aquest import fa referència als costos de manteniment que l'obra va tenir durant els mesos d'aturada, tal com va explicar l'alcalde Lluís Sáez a Ràdio Capital.
El que fem doncs, és una rescisió de contracte pactada amb l'empresa, consensuada amb l'empresa, i també doncs, el que crec que hem de fer com a Ajuntament doncs, és agrair la predisposició que ha tingut l'empresa doncs, acceptar en aquest cas doncs, els criteris que ha mantingut l'Ajuntament.
En canvi, el cap de l'oposició, Òscar Aparicio, va lamentar la situació que s'estava vivint a la Bisbal d'Empordà.
Lamentar-ho perquè amb aquest acord doncs, suposarà com a mínim que quan això s'acabi, tot aquest enrenou s'acabi, s'haurà de tornar a licitar aquestes obres, ja no podrà fer aquesta empresa, però l'haurem de tornar a licitar i, per tant, encara endarrirem més tota aquesta situació, a part de l'increment de cost que li ha suposat això a l'Ajuntament.
El consistori va estar a l'espera que la justícia confirmés si s'havia d'enderrocar part de l'edifici, ja que el jutge considerava que dues de les façanes de la biblioteca vulneraven el pla d'ordenació urbanístic de la Bisbal.
Parlem d'una altra qüestió polèmica aquest any, perquè la situació política a Catalunya i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució ha tingut efectes al Baix Empordà. Un dels casos és la iniciativa Life Flatera de Torrella. Els responsables denuncien que l'Estat ha bloquejat una partida de la Generalitat de 80.000 euros. Són diners destinats a l'última fase d'aquest projecte per desurbanitzar i restaurar els sistemes litorals de l'antiga maresma de la Platera. El projecte Life, finançat en gran part per fons europeus, hauria de acabar el juny del 2018, però el bloqueig del govern espanyol pot empènyer els seus responsables a demanar una pròrroga a la Unió Europea, Pedro.
En aquest darrer tram s'haurien de construir miradors i itineraris i soterrar una línia elèctrica de mitja tensió, però per una banda els itineraris depenen de la partida congelada de la Generalitat i per altra el soterrament està pendent d'un informe de costes de l'Estat. La regidora de Medi Ambient, Sandra Bartomeus, acusa l'Estat d'haver abandonat el projecte.
Clar, l'any 2007 hi ha aquest tot neix aquí amb un primer projecte de desurbanització que va encarregar el propi ministeri. Llavors va haver una sèrie de campanya electoral, les estatals que prometien que farien aquest projecte. I ara ens trobem, sí, clar, i ara ens trobem amb això, que hauria de fer, o sigui, ens hem buscat entre tots la col·laboració de tothom la via per poder-ho tirar endavant i ara mateix qui posa pas a les rodes doncs és qui hauria de fer la feina, no?
Una altra qüestió. Després de gairebé 4 anys tancat, l'enderrocament del cinema Keaton va marcar l'adeu definitiu de l'espai emblemàtic de Palamós, Gerard.
Aquest espai, però, es convertirà en un espai comercial i 8 habitatges. L'Ajuntament de Palamós va atorgar la llicència d'obres perquè es puguin construir els habitatges i un garatge soterrat. La llicència d'obres va ser molt ben valorada per l'alcalde de Palamós, Lluís Puig.
Esperem doncs, que amb aquesta actuació doncs, no només millori la part estètica, sinó que a més ens ajudi doncs, a revitalitzar aquest tram de l'11 de setembre, que amb el tancament de moltes oficines bancàries doncs, que hi havia hagut amb anterioritat en aquest tram, doncs, havia quedat una mica apagat. No? I esperem doncs, que amb l'obriment d'aquest nou establiment comercial doncs, ajudi a reactivar una mica tota aquesta zona del municipi.
En el moment de la notícia, l'alcalde Puig no va ni confirmar ni negar que l'espai comercial seria un supermercat, tal com diferents fonts apuntaven.
2017 Capital. El resum de l'any al Baix Empordà.
Envuelta por ti, en deuda conmigo, intento llenar mi vacío. Que soy tan cobarde y toda mi piel arde adorarte se convirtió en arte.
Estem a punt d'acabar, però abans us hem d'explicar que aquest 2017 ha estat l'any en què les propostes del feminisme han passat a l'agenda informativa de tot el món. S'ha fet un primer pas per entendre que tenim un problema i que la discriminació per raons de gènere és molt present a qualsevol entorn. A més, aquesta discriminació passa massa sovint a ser agressions masclistes. El nostre col·laborador a Ràdio Capital, en Carles Xuiriguera, en va fer aquest comentari d'opinió.
20 de novembre del 2017, Islàndia. Albert Tom. Ràdio imprescindible. Programa retromodern, humà, viu, actual, vibrant, serè, actiu, addictiu. L'hom parla amb la Marta, una dona de 22 anys víctima d'una agressió sexual. A mesura que la Marta va parlant, jo, que condueixo, vaig afluixant el gas fins a quedar ben aturat al voral de la carretera. S'acaba l'entrevista i escric un WhatsApp a l'hom. Exactament aquest. Buf, tema violació. I no tens la sensació que tu mateix podries haver ratllat l'agressió sexual? Em fa revisar moltes coses del passat. L'endemà em truca la Maria Xinxó, mà dreta de l'Home Islàndia Radiofònica, i em demana si voldria anar al programa a parlar de com i per què m'ha commogut el relat de la Marta. Només hi haurà homes, en Xavier Bosch, en Joan Maria Pou, en Roc Masseguer i el doctor Deixeus. M'organitzo i li dic que jo també hi seré. A la tertúlia tots estem d'acord que el que va exposar la Marta l'Home no és un fet excepcional. Signem tots que res del que diu és evident, que no és un extrem, que fins i tot durant tota l'explicació alguns de nosaltres estem posant en dubte el que diu la Marta, perquè la situació que ens presenta marxa d'allò comú, del tòpic aquell que ben aviat transformem en imatge quan pensem en violació. Tot és més subtil, hi ha més ombres, menys evidències. Així tot, el mal es fa palpable, tangible, violent. És un relat que ens interpel·la als homes i posa llum a una realitat que no per prima deixa de ser terriblement mesquina, dolorosa, injusta, inadmissible. Una clara demostració de com les dones viuen en por, submises en una societat desenvolupada i perversament masclista. «Ei, que sóc una bona persona, jo!», li diu el noi a la Marta, sense entendre o sense voler entendre que la dona no el vulgui ni veure i senti fàstic. Em remou l'estómac. O quan la Marta li diu «Quantes vegades t'he dit que et posis el condó i quantes vegades t'he dit que paris i no ho has fet?». Perquè sí, ella volia estar amb el noi, però després va voler aturar-ho per una falta de preservatiu o pel que fos, és igual, i no va poder. Va dir «pare» i amb això n'hi hauria hagut d'haver prou. I no, el noi sembla que tingui dret a no parar. I no hi ha tal dret. No hi ha dret que empari saltar-se el prou «pare», no. També ens sulfura quan explica la reacció inculpatòria de sa mare, de sa pròpia mare, o la fredor institucional d'un mosso especialista en el tema que l'únic que provoca és que la dona es posi estranyament a la defensiva. Sempre a la defensiva, sempre por, sempre haver-se de justificar per posar llum a un abús. En Joan Maria Pou va explicar-nos el síndrome del taxi buit. Quan una dona camina sola, hi ha moltes possibilitats que un home li digui alguna cosa que l'espanti o l'incomodi o directament li passi alguna cosa més greu. Si va acompanyada d'un home, desapareixeran els abusos. O sigui, el taxi està ocupat. Per tant, és molt important escoltar la dona perquè quan la dona camina sola li passaran coses que no li passaran quan hi siguem. I doncs, és molt important que es pugui explicar, que ens l'escoltem i sobretot que ens la creiem. Si us ve de gust, llegiu Tejucol, Ciutat Oberta, Quaderns Crema, traducció de Xavier Pàmies. Sobretot i directament us dic que la llegiu pel seu capítol final, però també per com descriu aquesta sensació de passar per aquest món sense consciència, sense responsabilitat, com si res no anés amb nosaltres, sense respecte. Després d'escoltar la Marta, em queda una terrible sensació d'haver abusat de dones que m'estimava. No les he violat, no, però ara estic convençut que en algun moment les he trepitjat com a persones i han hagut d'aguantar, dissimular i pair el meu masclisme. No em serveixen els arguments d'alguns homes que diuen cal lluitar contra el masclisme. Pensa en la teva filla o germana. No, no em serveix. Això és tornar a fer de mascle protector i admetre que la filla, germana o mare són éssers inferiors. No em serveix. El que vull, el que em convé és provocar una revolució interior que incorpori la meva nova capacitat de mirar ara que la Marta ha posat llum a la meva part masclista, ignorant, menyspreable de la meva bona persona. I sobretot, perquè vull que les dones caminin soles i que sigui capaç d'acompanyar-les dignament si elles accepten que m'hi acosti. Basta, ya me duele bastante el alma. Rompiste mis alas, yo llena de heridas. Empieza mi vida sin ira y basta.
Acabem amb la cançó Fènix, de la palafrugellenca Anna Sáez. És un cant en protesta contra la violència masclista feta en el marc del programa antimasclisme de l'Ajuntament de Palafrugell. Esperem que sí, un dels problemes que resolguin aquest 2018. Que tingueu un molt bon any.
Jo oigo el eco de mi voz y no tu represión, que avui sóc jo, sóc foc. Oyes mis latidos perdidos, se fundieron y laten con más fuerza que antes. Que hoy vuelo, me elevo, recojo mis cenizas y me prendo. Que yo soy fénix, hoy nazco en el rechazo que me provocaste, atada en dudas que lanzaste. Hoy no forman parte y aparte nada, fue lo único que dabas. ¡Vamos!